El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
Un quart de 10 del matí, escolta la tertúlia del Gall del Monestir a la ràdio municipal de Sant Cugat, avui en companyia de l'Eduard Jané, molt bon dia.
Hola, bon dia.
De Lluís Ribas, molt bon dia.
Bon dia.
Del Bernat Picornell, molt bon dia.
Molt bon dia.
I de la Lourdes Dalmau, molt bon dia.
Bon dia.
La Lourdes feia referència si algú de nosaltres, els Reis Mags, els havia deixat alguna cosa per la Lourdes a casa nostra. Jo li dic que no, però no sé si els altres no...
Home, els millors desitjos del món per ell i els seus estimats.
Embolicats en paper de cel·lofan i un gran llaç, almenys, sí. Fa il·lusió.
I amb estrelleta.
Els Reis han passat per la Generalitat, pel Parlament, de moment.
Jo vaig fer una carta. No,
per alguns, pels altres han portat carbó, però...
Vaig fer una carta d'un republicà als Reis Mags, però no m'han contestat. O sigui que no sé si és que m'he portat molt malament, probablement és que m'he portat molt malament.
Però els Reis Mags són màgics, eh? Estan per sobre
sí,
si
no,
República o no,
d'acord. Jo una altra cosa que és que la màgia d'aquests dies, jo penso que ha entrat en el, diguéssim, en el Parlament de Catalunya. No sé si en el Parlament de Madrid també ha entrat la màgia, però bé... Perquè tinc un moviment, aquests dies hi ha molta gent que s'ha anat a registrar, els diputats, etc. Però déu-n'hi-do, el moviment que hi ha hagut, els Mags.
I és que al final, finalment, i ho hem comentat en aquestes tertúlies, amb vosaltres, amb la resta de companys que venen de dilluns a divendres, la veritat és que no estava gens clar abans d'agafar les vacances, de fer aquesta aturada nadalenca. I al final el resultat ha estat el que ha sigut, el que vam veure, el que hem vist escenificat aquest cap de setmana. Junts pel Sí i la CUP finalment doncs veuen doncs, solucionar d'alguna manera doncs, aquest bloqueig que hi ha hagut durant aquests mesos, 3 mesos, han esgotat fins al final el temps, el termini per poder investir el president. I al final doncs el gironí Carles Puigdemont, alcalde de Girona, serà és el 130è president de la Generalitat que permet desactivar aquest, deien, botó de pausa que hi ha hagut durant aquests mesos. Implica un canvi de cara respecte a Artur Mas, però es mantenen els objectius polítics al full de ruta que Mas va defensar en el seu debat d'investidura fallit i que finalment doncs amb Carles Puigdemont doncs s'ha d'alguna manera doncs, hem escrit aquest, o hem tancat aquest capítol de procés de selecció de president de la Generalitat. Què em penseu de tot plegat? Com deien, doncs, amb el Lluís, quan hem començat, quan ha arribat aquí a la tertúlia, doncs, finalment s'ha acabat doncs, aquesta profecia, aquell arre que teníem muntat fins al dia d'avui. Ho veieu amb optimisme, amb pessimisme? Què us ha semblat tot plegat?
Jo en aquesta casa vaig penjar una opinió el dissabte que es titulava Catalunya, realitat i desig. Evidentment encara no s'havia dit que, quan ho vaig escriure, vull dir, encara no s'havia manifestat el discurs del president Mas dient que se'n retirava a una banda, a un costat. Vaig a dir que no es retira. Com ha dit ja per activa i per passiva, doncs continua estant present, només que efectivament ara fa una espècie de pausa. A mi que el calendari des del 27 de setembre no m'ha agradat mai, el calendari no m'ha agradat mai, no el fons de la qüestió, sinó la forma, el calendari de fer-ho, ja no hagués fet unes eleccions el dia 27, no les hagués començat el dia 11, etc etc. Per tant, dit tot això, penso que arribat al punt on es va arribar era el millor que podia passar per mi, però continuo dient que no m'ha agradat en absolut des de tot el que s'ha fet ni les declaracions que s'han fet en un moment determinat en el Parlament, perquè em sembla que eren en contra de la possibilitat d'una continuïtat, diguéssim, més tranquil·la per un procés que continuo pensant que és molt llarg, que això dels 18 mesos no té cap mena de validesa per mi, perquè durarà molt més, i continuo pensant, a més, que les opinions exteriors al propi país, Catalunya, i al propi estat espanyol, han de comptar molt per poder fer d'això que es vol un fet real. Dit això, i per acabar, el que és important adonar-se'n és com sempre, i el que el dir sempre vull dir sempre, i des de la gloriosa del 1868 això ha passat sempre, el que passa a Catalunya sempre té una influència importantíssima en el que passa a Espanya. Sempre. Per una raó molt senzilla, perquè per segons qui regió, per segons qui comunitat autònoma i per segons qui nació, és on hi ha la base del sosteniment d'aquesta quarta potència europea actual que és Espanya. Per tant, ara veiem, ara el tema està, s'ha traslladat, el problema està a Madrid. Com es solucionarà? De moment, l'aparició del senyor Rajoy per poder sortir les telenotícies de les 9 de la nit abans de que es votés el president de la Generalitat, dient el que va dir, és molt significativa.
No deixa de passar ni un encontre, és el que va dir el president a funcions de l'estat espanyol. Lluís Ribas.
Mira, jo no estic d'acord amb com ha funcionat res des del principi. O sigui, jo trobo que s'ha fet les coses, bueno, que tots em sembla que estem de tirar enrere diverses coses que s'han dit i s'han fet. Jo no ho he trobat maco. O sigui, jo em sembla que fins al punt que hem arribat no ho trobo gens maco. Inclús els últims moments de la conversa no ho trobo maco, perquè jo potser sóc un càndid amb la política, que segur que és així. Però mira, a mi no crec jo en les dinasties de sang, però tampoc crec en les dinasties polítiques, encara hi crec menys. Jo crec que el ciutadà està per votar, per dir la seva opinió, per explicar-se, per dir el que ell vol, i s'ha fet tot entre despatxos amagats, que si ara sí, insultant-se, que això ho trobo molt greu, s'ha insultat un amb l'altre, perquè si tu ets un no sé què, i ara no, ara ja tots són amics, perquè ara ja s'ha aconseguit el que es volia. Aquestes coses a mi no m'agraden. I jo penso que comencem un país molt malament. O sigui, es va fer una llista, el primer no sé què ha passat, el segon no sé què, el tercer ara és president de la Generalitat, el quart que era no sé si... Jo veig la política com un servei al ciutadà, però net, vull dir, més clar, no tants despatxos i tantes reunions secretes. A mi, tot això, a mi no m'agrada. O sigui que jo el que em hagués agradat és que hi haguéssim hagut unes altres eleccions, però és que la gent tenia por d'altres eleccions. Tenia por perquè es mourien, uns guanyarien molt i els altres perderien molt. O sigui, però seria l'expressió popular. En aquest moment és una expressió de despatxos i, a més a més, tots foscos, tots opacs. Encara no sabem que hem pactat, que guanyarem. Ara resulta que hi ha un plan de xoc social que fa 15 dies era impossible perquè no hi havia calés i no sé, ara hi ha calés, ara no ho sé. O sigui, totes aquestes històries a mi particularment no m'agraden. En quant al senyor Puigdemont, jo no el coneixia, ho havia sentit com a alcalde de Girona una vegada. Pues mira, em va agradar força, vull dir, és un tio molt, em va agradar molt més que el, que el senyor Mas, vull dir, trobo un tio més obert, més jove, potser té les idees més fresques, no ho sé, seguir la seva línia, però bé, de la manera que ha sigut també, jo no crec en el dit diví, és que no crec ni en l'art. O sigui, jo l'inspiració, com va dir en Picasso, que t'agafi treballant, o sigui, que toqui una mà de Déu. Vull dir, de la mateixa manera que critico que des del senyor Fraga tenim una dinastia per dedo, ara aquí a Catalunya també passa. I això, jo ho sento molt, jo sé que tot això no és popular a dir-ho i em fotran alguna bufetada pel carrer. Tampoc m'agrada aquí. Tampoc m'agrada que des del senyor Pujol, el dit de màgic, vagi, jo vull votar jo, cony, que jo sóc un ciutadà i vull votar, i jo vull saber a qui voto què farà, i aquí vota som un i fa tot el contrari del que han dit que farien, i això a mi no m'agrada.
Jo veig el got bastant més ple que Lluís i també que l'Eduard. És cert que el procés ha sigut fosc, privat, amb reunions d'hotel i tal. Si ha sigut fosc, privat i amb reunions d'hotel, és culpa de tots. És culpa de... Sí, funciona. És culpa de No funciona.
Tenim un problema amb el micròfon, ara ho arreglem, això.
No, jo deia que jo veig el got pensant més ple que el Lluís o l'Eduard. És cert que el procés ha estat com ha estat i que si, tots plegats jo crec que haguéssim volgut doncs, una altra cosa. Jo crec que si ha estat com ha estat és culpa de tots plegats, és culpa de la societat, és culpa de la premsa, sobretot, perquè l'episodi de persecució per Barcelona que van rebre també els polítics l'altre dia a l'hora d'anar a una reunió amb motos camuflades i així, tal qual, seguint a cotxes i cotxes sent allò esquinazos a l'última hora, diguem, per despistar els periodistes, etc. Jo crec que en fi, que tots plegats n'hauríem de fer una reflexió, no només de la premsa, sinó tota la societat en general, malgrat que el procés no ha estat com segurament haguéssim volgut que fos. La resolució del mateix ja deixa palès que hem d'assumir tots plegats errors, perquè això en el pacte es diu, diguem, no? Que, escolta, que hi ha determinats actors i agents doncs, que no han acabat de fer les coses al 100% bé, tots, jo crec que sense exclusions de cap mena, i que per tant aquí ens toca doncs, fer una assumpció de responsabilitats. Ara bé, quin és el resultat final? Doncs escolta, jo crec que tenim un resultat final doncs, molt i molt satisfactori, que a l'últim minut, si vols, però és igual, el tenim, i que ens permet tirar endavant doncs, amb el que ja havíem explicat que faríem el 9 de novembre amb l'aprovació de la resolució Junts pel Sí i la CUP, no? I en quant al Carles Puigdemont, doncs jo ahir vaig tenir la sort doncs, d'estar al Parlament i poder escoltar allò en directe. En fi, a mi em va agradar molt, i és una persona doncs, que seguia per la seva presència a les xarxes socials des de fa molts anys, en fi, fundador de la xarxa Catalana de Notícies, etc. Per tant, en aquest sentit, i una persona doncs, que sempre ha donat doncs, suport doncs, en fi, el moviment independentista, inclòs en aquells moments on el moviment estava més tocat i més enfonsat i més perdut, com va ser el moment doncs, de les detencions de l'any 92, en els quals doncs, milers de persones en aquest país doncs, van patir tortures per part de l'estat espanyol, per part de la policia espanyola, i ell estava allà doncs, per donar-los suport. Per tant, en aquest sentit, doncs, jo content doncs, que gent d'aquesta trajectòria doncs, estigui al capdavant del meu país, la veritat.
Lourdes.
Bueno, jo penso això de que començarem una etapa en què es tiraran coses endavant, o molt m'equivoco, o jo penso no es tirarà endavant res. Jo quan vaig sentir un programa, es deia de crear el Banc Nacional de Catalunya, no sé, m'imagino una moneda pròpia, ho vaig trobar, diem-li, pues molt il·lusori, la veritat. De debò... que es comencin a iniciar accions de cara a crear coses per les quals no es tenen competències, jo m'imagino l'estat espanyol actuarà i farà el que convingui perquè tot això s'aturi. ¿Vale? Per tant, per mi, la situació es va produir, és una notícia per mi molt preocupant, perquè l'únic que crec que crearà és una situació d'inestabilitat. I com ja tots sabeu, i jo no em canso mai de repetir, els diners són covards i no parlen idiomes. Se'n van on convenen i, per tant, això tindrà unes conseqüències i a mi realment em preocupa és l'economia, perquè darrere l'economia hi ha llocs de treball. Darrere els llocs de treball hi ha renda disponible per les persones i sense renda no hi ha cap tipus de llibertats. A mi quan em parlen de llibertats i no tinc un duro a la butxaca per poder triar anar a un lloc o a una altra banda, no em serveix de res aquesta llibertat. Quina és la llibertat si econòmicament no em puc permetre sortir de casa? On està la llibertat? Per tant, jo tot això em preocupa moltíssim. Aleshores, en quant al senyor Puigdemont, que em va agradar molt amb les formes, potser una mica cínic el vaig trobar, no? Perquè deia les coses d'una manera molt agradable, però... ell pensant tot el que pensa, la seva trajectòria, tot i potser no ser una persona de primera línia pública de coneixement i tal, però sí que tothom la coneix, el president dels municipis per la independència, ell ho té claríssim. Per tant, mira, jo no crec que sigui el president de tots els catalans, almenys dels que pensen igual que jo, no. Perquè es va explicar moltes vegades, diguem-li, la seva posició respecte a la independència. Pues, per tant, jo no estic aquí, i com jo, moltes altres persones. Amb el seu discurs, que va ser molt improvisat, perquè penso que no es va enterar que seria president fins el dissabte a les 12. Mira, tot això és molt a correcuites.
Home, s'acabava el temps.
Bueno, aleshores, què és el que veus? Un conjunt d'interessos, com sempre. La política catalana hi ha un
com el 100% de les accions que passen en política des de des del principi de la història.
Tranquil·la amb el
toc. Els interessos són el que cadascú vol,
bueno,
per el millor pel seu país.
Escolta,
evidentment que és un interès. De la mateixa manera que l'estat espanyol té interessos, que l'estat francès té interessos...
Mira, m'interromp,
I que les Illes Fitxi tenen interessos.
La Lourdes, jo crec que té encara més apunts a incorporar i ara de seguida debatem.
El que tu pensis m'està molt bé, però jo ho penso i ho poso sobre la taula.
Estic amb tu. És una qüestió d'interessos, com tot.
Que aquests interessos de partit han passat per sobre de moltes altres coses i ja està. I ho trobo, estic d'acord amb el Lluís Ribas quan dius, per mi no és la manera de fer política, unes hores abans treure's la pell, no deixar-se la pell, treure's la pell d'una a l'altra, dient unes coses que jo, per mi, si una persona em diu tot això... Jo no sóc capaç d'iniciar amb ell, diguem-li, unes converses per treballar amb altres coses. Vull dir, parlem des de l'educació i jo crec que es van traspassar els límits, eh? S'han dit de tot. Aleshores, nois, no ho veig bé. No m'agrada aquesta política, no.
Jo no entenc que tu concretament et preocupi tant que s'hagin dit de tot. Si no són els teus, en definitiva. Si,
perdona.
És com si t'empades amb un germà, li dius de tot i al cap d'unes hores...
No, el respecte no es pot perdre. Són persones... Aleshores, fixa't tu.
Vosaltres no...
Aquesta persona que quan vagi doncs, a negociar el que sigui amb Espanya, amb la resta d'Espanya, amb tot el món i tal, quan perdi, perdrà les formes?
No perdrà mai
també,
les formes.
Bueno, jo crec que dos grups... Tu diràs, però jo el que he vist és que s'han perdut molt les formes. El president Mas, quan estava parlant sobre la CUP, quan deien que no, els va deixar com a draps bruts i no pensen igual que jo, aquestes persones.
En qualsevol cas hi ha un acord, ja està. Jo només apuntar una cosa que deies tu, diguem, que és que tu dius, tu augures que no passarà res. Dic, per què?
Jo penso que l'estat espanyol intervendrà. Intervindrà perquè no passi res de res.
Retirem la frase i cada vegada que fem un pas, si et sembla bé, te la diré en aquest estudi, perquè clar, tampoc no havia de passar res abans del 27 de setembre i van haver-hi eleccions, tampoc no havia de passar res amb la declaració, tampoc no s'havia de fer govern, etc. Sí, sí.
I el Constitucional la va tallar i han presentat al·legacions. Per tant, això de saltar-se la torera al Tribunal Constitucional no se l'ha saltat.
La declaració diu... que ja no reconeix el Tribunal Constitucional...
Però presenta al·legacions. Presenta al·legacions, si no el reconeix.
Però
escolta, l'havia d'obviar, no?
A partir d'avui es tira endavant aquest full de ruta.
Bueno, a partir d'ara, cada acció
sí,
que
es faci... Sí, però és igual, Lourdes, és igual que digui el que
bueno,
digui.
Bueno, doncs ja ho veurem.
Més qüestions.
Ja ho veurem.
La CUP deia que no era un suport irreversible al pacte en el que han arribat, és a dir... Ells donaran suport en totes les qüestions que tinguin a veure amb aquest recorregut independentista, però no donaran suport ni a retallades ni a d'altres decisions que la CUP cregui que no són convenients des del seu punt de vista o per al país. Veieu, comencem amb un plantejament sòlid. Creieu que això pot funcionar? La CUP tindrà poder per condicionar prou el futur govern de Catalunya?
A mi, quan parlem de la CUP, sempre vull remarcar que es tracta de 12 grups.
De les CUP, podríem dir.
De les CUP, perquè, quan dic les CUP, no... És que sona molt malament, eh?
Sí.
Sona molt malament.
Les candidatures d'Unitat Popular.
Exacte. Les CUP són molts grups, i dintre d'aquests grups doncs hi ha uns que tenen una afiliació trotskista, que en aquest moment hi ha molta gent que no sap qui era Trotsky. O sigui que, com a primera cosa, caldria explicar qui era Trotsky
i
qui va matar Trotsky, i potser aleshores... Jo l'altre dia veia una imatge, perdoneu que és una digressió, però perquè em va semblar molt significativa, molt marcant molt les diferències que s'han produït en poc temps, en dues generacions, i era la imatge d'un jubilat i una jubilada xinesa que es queixaven que el Partit Comunista del seu país els hi estava fent coses que no podien guanyar diners amb les seves inversions a la borsa. I llavors hi havia una imatge a continuació que es veien doncs, els joves i que anaven corrent amb la imatge de Mao Zedong. Jo pensava, ostres, que fort, no? O sigui, un jubilat xinès que es queixa que el seu partit, el Partit Comunista, li està impedint de poder guanyar uns dinerons amb la seva jubilació i jugar a borsa. Això, clar, això fa dues generacions i ha sigut impensable. Bé, què vull dir? Aprofitant aquesta imatge, el que avui aquí pot semblar impensable, no vol dir que no es pugui produir. És a dir, la legalitat que apunta la Lourdes amb molta raó, hi ha un tribunal constitucional que ha fet una, va derogar, va dir, va haver una declaració del Parlament, automàticament va actuar, i Mariano Rajoy, quan va sortir, va dir que no deixaria passar ni una. La legalitat sempre, sempre, sempre a la història és transgredida. O sigui, l'única manera d'evolucionar consisteix en transgredir la legalitat. Què vull dir? No vull dir amb això que estigui anant a favor d'una manera sistemàtica d'anar contra la llei, sinó que no hi ha altra manera de poder fer canvis substancials a qualsevol societat. Estem parlant de Catalunya, d'Espanya, podem parlar de qualsevol. Si no hi ha una acció en una direcció determinada, que la primera cosa en què es troba, el primer obstacle que es troba és la legalitat. Perquè la legalitat l'han consensuat en un moment determinat una sèrie de gent, o l'ha imposat una sèrie de gent, i per poder trencar-ho, com que el que l'ha imposat o l'ha consensuat no vol que això es modifiqui, doncs evidentment hi posa pegues. Dit això, torno a repetir altra vegada el que he dit al principi. A mi el procés, tal com s'ha portat, no m'ha agradat. I una de les coses que més m'ha agradat dels últims dies és aquella frase de que el que no es va donar a les urnes ho hem aconseguit per un acord. Això, això sona molt malament. A veure, jo ho entenc que es va anar a buscar una fórmula per poder lliurar-se d'aquesta... Però sona molt malament, perquè efectivament li poses amb safata amb el contrincant la resposta immediata, que és dir, vostè no creu en les urnes.
En la democràcia.
I no és veritat. No? I no és veritat, però li poses... I no és veritat. Altra cosa són les baralles internes. Que comentàveu abans el Bernat i tu, Lourdes. Les baralles internes, en les millors famílies, es produeixen sempre.
Respecte. Es poden produir diferències, però en respecte.
El que passa és que, en un moment determinat, com que hi ha coses que pesen més, la família seria la relació de sang, la història comuna, etcètera, etcètera, i amb la política exactament igual, després, això, quan hi ha un, diguem-ne, fi superior, doncs es deixen passar i tal.
Fi justifica els mitjans.
Sí, no,
jo tinc una pregunta
jo justifico sense que m'agradi, però és que la realitat és la que és. Per això deia abans, això que deia de la realitat i el desig és una cosa i la realitat és una altra, i la realitat marca unes coses que són inevitables.
Perdó, la realitat no és el desig de la majoria dels catalans, però jo volia fer-te unes preguntes, no? Perquè ens deies que aquí, que si hi ha una legalitat o s'imposa o hi és, i no es va imposar, eh? Es va votar, el 80% dels catalans van votar a favor de l'estat, de la Constitució que ens regeix. I aleshores jo pregunto, pot Catalunya transgredir la legalitat? Té capacitat per fer front a tot el que esdevingui de la transgressió de la legalitat?
Bé, quan dius pot Catalunya, jo et dic automàticament no, perquè no estem parlant de Catalunya com un ens que no té... No, el que et dic és que molts catalans, en aquest cas concretament l'última vegada que es va poder votar, que encara que, uns, que si era publicitària...
Les generals, va haver-hi un canvi, ja de vot.
La que es deia publicitàries, no publicitàries, igual. Un 48% aproximadament, no entrem en més detalls.
Això entrem en detalls, no, sisplau, no, perquè no, les últimes eleccions no, que van no, haver-hi, les generals, no, ja va canviar.
No entrem en més detalls, perquè aquest 48% tampoc és exacte, perquè hi ha alguns que estan...
I d'altres que també...
Que es manifesten com a independentistes, però no estan dins d'aquest grup. En qualsevol cas, aproximadament, la meitat dels que van votar, dels catalans que van votar, que no són tots els catalans, pensem que als Estats Units vota un 48% a les eleccions, habitualment. i en canvi hi ha presidents i en governs, eh? Per tant,
sí. Bé,
doncs aquesta aproximadament meitat va cap a una línia, va en una direcció, que és buscar, cercar la possibilitat de ser independents. Bueno, això és un desig. S'arribarà o no s'arribarà? Jo penso que es pot arribar. I es pot arribar, però no en 18 mesos, amb molt de temps. I continuo dient, una vegada més, encara que em faci passat, que ha de ser amb l'autorització, entre cometes, de l'exterior. Si l'exterior, Alemanya, Estats Units, la Xina, Gran Bretanya, França, ho volen, o ho autoritzen tàcitament, es podrà fer. Si no, no es podrà fer. Perquè jo, efectivament, no veig un país de Catalunya amb una cosa que no sigui l'euro. No veig un país de Catalunya amb una cosa que no sigui la Unió Europea. No la veig, com no la veu la majoria de gent que vota per la independència, eh? Els que diuen... els trotskistes sí que ho veuen, perquè els trotskistes, entre les coses, naveguen per un altre món.
Jo els independentistes que sento, i entre ell un de prop molt proper, és el meu germà, a Ferrim, ell va amb els ulls tancats a independència i que vaja, no hi ha ningú problema.
El teu germà dius que és independentista.
Ui, molt.
I no es falteu al respecte.
Eh?
No es baralleu en aquest sentit. Bueno, ella fent referència...
No, doncs mira, el que de vegades les... diuen que no passa i tal, aquests temes no es poden tocar. O sigui, la meva cunyada ens ho té totalment prohibit parlar de política.
Però si el teu germà li passa alguna cosa, qui és, tu seràs la primera que aniràs a ajudar-lo.
Vamos, indiscutiblement. A nivell polític pues, no podem parlar.
No, però posa el teu germà, no?
Home, faltaria llavors, més. Ara també t'haig de dir una cosa, eh?
Perquè se rompen famílies.
A ell i qualsevol altre
que
tingui davant meu, eh? A ell i qualsevol altre que tingui al davant meu i que tingui un problema immediat, que jo no li doni un cop de mà si està al meu abast.
Però ara que parlàvem d'aquest tema dels, que si s'han insultat, que si jo et deia això passa...
No ens insultem, per això.
No dic per això. Quan dèiem això dels polítics i dèiem que s'havien insultat i tal,
sí.
Jo deia, però com que formen part d'una família, arriba un moment que si hi ha una cosa superior, hi ha una cosa que és més important, llavors tot això s'oblida momentàniament.
Lluís i Bernat.
Bueno, jo tornem al principi les coses que no es van fer bé i tot això li dono la culpa al PP, però totes, perquè aquí seria molt fàcil haver fet unes votacions amb el sí o un no claríssim i la cosa ja no discutiríem si és el 24 o el 62 o... Escolta'm, vam fer unes votacions i sabríem on estàvem. I aquí comença, bueno, el problema comença anterior, no? El problema comença quan l'Estatut ja estaven tan contents que l'havien retallat, l'havien fotut, es va fer una campanya anticatalanista i tot això, vull dir que el problema és lluny, ara trobem tot això. En quant al punt que estem, home, jo penso que com diu l'Eduard, les legalitats es canvien, afortunadament, perquè hòstia, encara estaríem, com estaríem, vull dir, les legalitats es van trencant, i es van trencant sempre per una pressió popular que es vol canviar. Evidentment, la il·lusió que hi ha, que té molta gent que només veu això, perquè jo per això no puc ser d'un partit de futbol, d'un equip de futbol, perquè clar, si el Messi fot una patada, jo veig que l'ha fotut una patada, perquè m'ho passen tres vegades, i jo veig que no, que encara s'hagués negat. Jo no, jo veig que és molt difícil aconseguir aquesta il·lusió, no?
El que us demanava en aquesta ronda, veus solidesa en aquest pacte?
Aquest pacte, si veig solidesa?
Sí.
No, perquè és que són molt diferents. Vull dir, ara el compromís... I tampoc, escolta'm, és que tampoc sé el compromís que han signat. O sigui, és que ningú sap el que han signat i el que han fet.
Si ho saps, Lluís?
Bueno, sí.
Però si és assembleari.
Ho ha llegit o no?
Sí, home.
Ja està.
Bueno, doncs no ho veig clar.
No és nocturnitat. Tu deies, no, hosti, és que no s'ha fet públic res. Però si està firmat, si es va filtrar des del minut zero.
Després que es va fer tot.
Home, clar. Com han de ser les coses, tu quan arribes a un pacte amb una persona perquè es posi a la teva galeria, tu ho expliques després a la premsa, això no ho expliques abans, que estàs arribant a un pacte amb aquesta persona, no?
Que jo, el pacte que jo pugui fer privat amb tu és molt diferent del que jo faig a un pacte per mil de persones que m'han votat. Ja no és el mateix.
Però
jo puc discutir amb tu particularment i solucionar amb tu particularment qualsevol cosa i ningú li importa un pepino el que estem fent tu i jo. Ara, quan tu representes a 200.000 persones, si jo represento 400.000 persones, home, crec que sí.
Jo crec que sí.
La gent que ha donat el teu vot a tu, que confia en tu, t'he de saber més o menys per on vas, perquè aquí s'ha canviat
la truita 10 vegades. Si aquesta negociació, no 10 vegades, no, una vegada, diguem, però si aquesta negociació...
El president Mas va dir que es havia acabat això que no era un mercat de peix i al cap de 24 hores va canviar tot.
Per tant, un cop, no 10 vegades.
Subhasta.
No, bueno, molt fort. Molt fort.
Bueno, doncs, Bernat, aquesta és la manera de fer política, jo no t'ho nego, a mi no m'agrada.
Vale. Si s'hagués fet d'una altra manera, no s'hagués arribat a cap pacte. I ja t'ho he dit per què.
Si s'hagués fet d'una altra manera, a partir del setembre, podria ser.
No, sí, però, a les últimes negociacions, o sigui...
Bueno, vale.
Des de que Mas decideix fer un pas al costat, si la negociació s'hagués fet d'una altra manera, no s'hagués arribat a cap pacte. Per què? Doncs perquè nosaltres, la societat, som els primers interessats en rebre una informació i la premsa són els primers en voler donar informació a aquesta societat.
Bernat, si ells hi han fet un pacte i haguéssim anat a unes eleccions, que també és un pacte, sí, home, les eleccions són un pacte que es fa així, a la societat...
O és no pacte, no? O sigui, el resultat d'anar a unes eleccions... O sigui, la causa d'anar a unes eleccions és que no hi ha hagut un pacte.
Quan les coses estan tan justes i tan afilades... això, i més a més jo crec que això el que ni que està afavorint és que el PSOE s'aliï amb el PP,
però és que és igual, Espanya. Lluís, és a dir, això ja ho anava a fer igualment, sí?
No,
perquè clar, o sigui, aquí també, aquí no, dius que no, vale. En qualsevol cas, jo faig una crida a veure les coses amb el got mig ple, perquè és que si sempre ho veiem amb el got mig buit, collons,
no,
o sigui...
No, que ja ho veig, no?
Sí, home, i tant, ja ho veig. Per cert, una cosa que a banda volia aguantar és que el Twitter ja corre, diu una foto, amb Iñaki Urdangarín i infanta Cristina, que jo no és infanta, Cristina de Borbó, assentats al banc de...
No,
li van treure. No, li van treure...
Infanta?
No
és una condició per haver nascut del rei, fill del rei.
Crec que li van fer renunciar al ducat
a la duquesa, però no sí, infanta.
Val, doncs l'infanta Cristina sentada al banc dels acusats, per fi, una gran imatge, diguem, en aquest país i arreu del món, sí, que donarà la volta al món. Ostres, a mi em sembla bastant significatiu, sí, sí. I com que fa poc que ha sortit...
Segons l'últim comentari, hi havia 300 enviats especials sí, d'estranger.
No, clar, és que...
Lourdes. Jo què volia dir? Que se'n perdo, eh? Bueno, abans parlàveu de l'Estatut, que s'hi van retallar i tot va començar aquí. Bueno, jo recordo, jo crec recordar, no?, que parlaven en el Parlament Català de fer un Estatut de màxims i que si convenia i ens els retallarien. Aleshores, si ja es contemplava aquesta possibilitat, tampoc no entenc tant quan van haver-hi les retallades que ara tothom s'esgarrifi. Llavors, una altra cosa, respecte a això deia si és un pacte estable o no ho és, no? Aviam, la CUP és assembleària. Jo crec també recordar que molts cops els copaires, no, han dit que les persones que estan allà al Parlament no ho estan, diguem-li, com la resta de membres d'altres partits, sinó que ells, de fet, són com corretges de transmissió del que diu l'Assemblea. Uh-huh. Aleshores, bueno, l'Assemblea en un moment donat pot votar i decidir unes coses, però aquestes votacions poden canviar el sentit i, per tant, fins a quin punt es poden mantenir un compromís de futur? Uh-huh. Doncs jo per això no ho veig una cosa estable, no és un equilibri estable. Que es pugui mantenir o no, doncs serà en funció de la gent de l'assemblea el que voten, i si hi ha, diguem-li, majories dins d'aquestes assemblees que van en un sentit o en un altre. Aleshores, per aquesta raó, crec que és no estable.
La clau de que això sigui estable és que les coses facin de manera impecable, correcta, oberta, i així és el que s'ha fet.
Mira,
I de fet, Sí. No, això sí.
Aquesta és la solució.
No.
És el que tu estàs dient.
No.
De manera que si el govern que surt ara fa les coses bé, clares, netes i tot això anirà bé. Si segueix fent com s'ha fet, no.
Però és que, Lluís, un moment, o sigui, saps per què s'ha acabat fent així? Com van començar les negociacions? És que, clar, la memòria política de tots plegats és molt curta. Fa 3 mesos les negociacions van començar obertes. Filtracions a tot arreu, amunt, avall, que té un bagagiga, no sé què. Va començar obert, i Esquerra Republicana som els primers interessats en que tots els pactes siguin el màxim de transparents possibles. Per què? Perquè és la garantia de que aquí tothom els compleix. Uh-huh. És la garantia. Ara bé, arribat al punt en què tu intentes això, no funciona, escolta, tirem com una altra via. Ara hem passat aquest escull. Molt bé. Tenim una altra realitat, un altre dia a dia. Doncs aquesta altra realitat, jo estic convençut que serà molt més transparent, a menys que un altre cop la societat i la premsa i l'entorn i els comentaristes i els tertulians i no sé quins, no sé quantos ho dinamitem, per cert. Per tant, sí.
Per favor.
Anem amb la Margené, que em sembla que demanava abans la paraula.
Democràcia. No podem fer res. Som culpables. Guilties, tots plegats. A la guillotina.
Ens posem a cantar. El guilty. Jo continuo dient el mateix del principi. La manera com ha funcionat, que tu, Bernat, esmentes molt el tema de la premsa com culpable d'haver fet...
No, la premsa com a conseqüència de que la societat vol informació.
De totes maneres, penso que el tema dels convenis, o sigui, les transaccions, les negociacions que es fan entre partits, no ara en aquest cas concret del que estem parlant, sinó habitualment, ja són a despatxos tancats. No ara, en aquest moment, sinó moltes vegades. Sí que és veritat que quan s'arriba a un tipus d'acord, el que és imprescindible és que això es publiqui, que això quedi constància. Però el Lluís comentava abans aquest fet, això s'ha publicat, hi ha uns acords que inclús algú des de Madrid va dir que era més possible, que si feien falta tants papers per poder... Doncs sí, fan falta publicar uns acords, i si són dos pàgines, doncs són dos pàgines, i si són tres, doncs són tres. La cosa important no és si és molt llarg o és molt curt, sinó la cosa important és si es compliran o no es compliran a l'hora de posar-ho en pràctica. A mi em sembla que, i continuo dient-ho d'abans, qualsevol legalitat és la que és, es va produir, en aquest cas la Constitució espanyola, es va produir en unes circumstàncies determinades, en una generació determinada, en un moment que ja sabem tots els que vivíem en aquell moment, els que som més joves no ho heu viscut, però els que vivíem en aquell moment sabíem què respirava, perquè allò que deien el rumor de sables, el rumor de sables també se sentia molt, i per tant, Sí.
Ens sentíem molt lliures. Va haver-hi un cop d'estat,
intent
de cop d'estat. Però els de la meva generació ens sentíem, que guais, bueno, que som, tenim democràcia.
Sí, home, jo també estava molt content.
L'hauríem d'haver conegut, en aquella època.
Aquella època, per exemple, a l'autònoma on jo estava, era...
Sexe, drogues i rock'n'roll tot el dia,
política tot el dia. Política tot el dia. Hi havia uns grups que no han desaparegut. Perdó.
No, el que vull dir és que, efectivament, és veritat, no. En aquell moment es va votar el que es va votar, però no per... Ho dic, no són condicionats negatius. Són característiques del moment que fan que s'arribi a un punt. Ara, en aquest moment, per dir-ho de forma gràfica, ara hi ha la generació Chanquete. La generació Chanquete, els que tenien 8, 10, 12 anys quan es va passar el Verano Azul, doncs
no
són els que estan...
Chanquete.
Sí?
No ho soc jo.
Tu no ets generació Chanquete?
No, perquè jo tenia un any quan van estrenar...
No, és més antic.
No, home, els que tenen 40 i pico...
És el 81, no? Verano Azul, diria.
Jo crec que deu ser dels 50, tenen els 50.
Bueno, doncs, escolta'm, el Puigdemont... I Casamajor
sí.
Té 53 anys.
Chanquete.
Generació Chanquete. No falla. Llavors vull dir, aquesta necessita que hi hagi un canvi. Però és un canvi, no hi ha només des del punt de vista, estem dient, nacional, sinó des de tots els punts de vista. Això ho trobo lògic. El que no es pot fer és sacralitzar com s'ha sacralitzat la Constitució. Convertir-la en un document sagrat que no es pot tocar, entre altres coses...
S'ha de tocar.
Entre altres coses, perquè...
S'ha de magrejar.
Perquè l'any passat es va tocar dues vegades la Constitució. I no va passar res més que el rei emèrit no se'l pot jutjar, número 1, i en un moment determinat l'aspecte de la relació internacional des del punt de vista dels préstecs d'estat, el Banc Europeu, etc., es van canviar. Perquè si no tiraven endavant. Estem parlant d'un estat espanyol que deu exactament el que produeix en un any. I estem parlant d'una nació possible, que és Catalunya, que també deu exactament això. O sigui, estem parlant...
Està cabrada, finançament zero, està cabrada.
El deute de Catalunya és molt menys que el de l'Estat.
Catalunya està fallida.
En aquest moment, no, Espanya està fallida, perdona.
Catalunya, no, Espanya té crèdit, Catalunya no.
Ara, molt bé, estic d'acord amb tu. Espanya, tu ho has dit exactament, Espanya encara té crèdit. I Catalunya no el pot tenir.
No tindràs problema amb el crèdit espanyol.
Suposant per un moment que Catalunya fos independent, Catalunya tindria més crèdit que el que tingui Espanya. Sobretot, perdona, sobretot si marxa Catalunya. O sigui, si Catalunya marxa d'Espanya, t'asseguro que Espanya té molt menys crèdit del que té ara en aquest moment.
Si no tindria ni moneda. Però quines coses dius? Què dius?
Com que què dius? Tu, llavors, sí. tu la teva cartera d'ara, diguem,
sí, amb, ja sé,
el dia que siguin independents no n'hi haurà?
Te'n vas a Andorra, Andorra no forma
part... Desapareixeran?
Però és que no tenim diners, no tenim res. És el Fons Monetari, el Banc Central Europeu, diem-li, té una normativa per als que són membres, no per als que no ho són.
Tu saps que l'estat espanyol és l'estat que incompleix més directives europees de tot... Mira, ahir parlàvem amb un company que treballava, en fi, vinculat al Ministeri d'Indústria a Madrid, i el tio em diu, mira, jo he acabat solucionant les coses amenaçant amb denunciar el personal del Ministeri, no el Ministeri, sinó tu, no m'has dit un nom, et denunciaré. Diu, perquè si la llei diu groc, tu fas groc, no pot ser que sigui lila. Diu, no, bueno, no sé què, llavors quan comences amb l'amenaça, llavors, o sigui, afloren una de coses, en fi, incomplertes
no
per part de l'estat espanyol.
Això no funciona, no funciona això d'amenaçar no, amb el funcionari no, en concret.
Molt d'acord. El que passa és que si el funcionari, l'Estat, l'aparell allò funcionarial no fa el que ha de fer, no compleix les lleis que s'han de complir, les directives... L'Estat espanyol és l'Estat europeu que més incompleix les directives europees. No en proporció, no, absolut. Un nombre absolut. Ah, o sigui, és incomprensible.
Mira, jo, com que no m'agrada dir ni sí ni no i tal, tu m'ho dius, jo et dic, aviam, porta-m'ho i demostra-m'ho. Dóna-m'ho per escrit. Per exemple, m'agradaria saber què fa Itàlia. No et diré Grècia, per favor, anda, ja, això no m'ho crec. El que acabes de dir no m'ho crec.
Molt bé.
No tinc constància, però el que acabes de dir no m'ho crec. Per exemple, Grècia. Au, va. I amb les coses, quan les veiem, les constatem. I no quan ens ho imaginem.
Tu t'imagines, que sortim de l'euro quan dius, au, va, què esteu dient
no,
això
ho han dit, ho han dit.
Ah, qui ho ha dit? I tu t'ho creus, també? És clar,
home,
o sigui, estem
les
mateix.
Autoritats europees, si me les creus, les autoritats europees, tu no?
D'acord, fem una cosa.
Home,
és que
sisplau.
Jo, de debò, que no tinc més ganes de que passi el temps ràpid per dir a gent com la Lourdes, de dir, no, és que no passarà res, per dir-li, ho veus?
Anotem-ho, com fem el cap d'any, no?
Dia 11
què passarà, què passarà,
no? Però ara es tractarà d'això, amb el que queda més, fins que comencem a veure treballar el govern, tothom fa aquí hipòtesi, tothom fa aquí la seva quimera, i és normal perquè és un moment tan pel que els agrada o per qui no, apassionant en el sentit que hi ha molts canvis
moment,
i moltes propostes sobre la taula.
Per cert, un exemple del tema de les directives europees...
No, n'hi ha que super, no compleixes, sí.
Super ràpid. El govern en funcions, el govern espanyol, per cert, en funcions, allò groc, llumetes, ha aprovat 8 plats hidrològics nacionals, sí. Tots incompleixen directives europees. Vale? Per tant, amb això estem.
Sí, senyor.
Val?
Mira.
Primer exemple, ja està, fins aquí em planto, diguem.
No,
si vol,
no,
és que
no, és que jo no dic que no es compleixin directives europees, sí. Que són vinculades, o sigui, aviam, són per seguir, no obligatòries, no? Sinó et diuen el camí a seguir.
No, perdona, Lourdes, les directives europees s'han de complir, aquí hi ha la Xina Popular, ho sento,
No.
Tindrem molts dilluns encara per discutir.
Deixem fer un record per en David Bowie.
Mira, just a la mostreta de la
boca,
que ho hem posat de fons.
I per en Tomàs Grau.
Deia l'any 81, Under Pressure, que és el que està sentint ara els nostres oients, una cançó amb el títol molt idoni, Sota pressió, que és el que segurament tant a Madrid com a Barcelona hi ha una mica de pressió. David Bowie ens deixava l'edat de 69 anys i el Tomàs Grau, fill preu directe també a través de la penya regressa d'aquesta ciutat.
Amb 89 anys.
Amb 89 anys. Nosaltres tornem demà a partir d'un quart d'hora del matí aquí a la tertúlia del Gall del Monestir.
Molt bon any a tothom. Pressure.